Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes, t'ofereix el Fem Muntanya.
Donem la benvinguda a la nutricionista esportiva de NutriExpert i col·laboradora del Fem Muntanya i nutricionista d'un munt de corredors i corredores ben coneguts a casa nostra. Anna Grífols, ben tornada al Fem Muntanya.
Molt bon dia, encantada.
Com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé. I amb ganes d'una temporada nova.
Doncs, a veure, en la secció d'avui m'ha sorgit uns quants dubtes sobre els sucres i els hidrats de carboni a partir d'un vídeo que va publicar a les xarxes socials a través de tuits, si no recordo malament, Luis Enrique, que parlava sobre els pagats a l'hora de... Doncs per mirar-se la glucosa en sucre, si era bo, si no era bo. Ell deia que era fantàstic pels esportistes d'èlit, o en aquest cas esportistes de resistència, era una bona forma de poder controlar els aliments que ingereixes, com puja i com baixa la corba de la glucosa. També el mateix Andreu Simón ja ens va explicar aquí al Fem Muntanya que per controlar la seva diabetis també porta un pagat d'aquest tipus que a través d'una aplicació li controla la glucosa i d'aquesta manera pot controlar la ingesta d'hidrats o d'insulina. A veure, Anna, per començar, i comencem pel principi, què són els sucres i quins tipus de sucres tenim?
Bueno, precisament els sucres és el que cataloguem una part dels hidrats de carboni, que se'ls diuen els carbohidrats simples. Llavors, tot això engloben tots els sucres, però realment la paraula sucre a nivell de lo que seria un professional entén també altres tipus d'hidrats complexes, com poden ser la pasta, l'arròs, la quinoa o les llegums. El que passa que els sucres, com he dit, doncs n'hi ha de complexes, però n'hi ha també de simples, i aquí en l'esport precisament, i amb el tema que ara mateix engloben, que és el tema dels pagats, de les xinxetes aquestes que fem servir per medir la glucosa quasi a l'instant, pues el que ens importa més sobretot són aquests sucres simples, els que serien, diguem-ne, pues el sucre de taula o la mel o l'àgave.
Llavors, a partir d'aquí, és el mateix parlar d'hidrats de carboni, de glucosa, de glucogen...
Bueno, no, amb les seves diferències. O sigui, realment els sucres són hidrats de carboni, per tant seria el mateix. El que passa que entenem els sucres, quan parlem de forma col·loquial, amb el que seria un sucre de taula, però per exemple els gels estan fets de sucre, que és un altre tipus de sucre, com poden ser la glucosa o la maltodextrina. N'hi ha d'altres, com la fructosa i altres sucres que estan sortint ara mateix. En realitat és tot el mateix. Alguns tenen un efecte molt més immediat, l'arribada en sang és més ràpida, d'altres més lent, però en realitat tots són sucres.
Llavors, tot el que són els sucres i els hidrats de carboni, hi han de simples, els que no són simples, els complexos, quina funció fan dins el nostre cos? Cadascú treballa diferent?
Bueno, sí, els que considerem simples són aquells que arriben de forma molt més immediata a la sang. Per tant, el que provoquen és una pujada d'això que diem del sucre a la sang, que després el nostre cos, si treballa correctament el pàncreas, doncs el que fa és que a través de la insulina fa baixar aquesta curva que hem pujat per mantenir-ho sempre dintre d'uns estàndards. Hi ha carbohidrats com aquests més complexes, com seria les llegums o la quinoa o l'arròs integral, que el que fa és que el sucre no arriba d'una forma tan ràpida i per tant la nostra insulina no ha de treballar d'una forma tan intensa. Diguem-ne al final que els sucres simples provoquen en el nostre cos, si no estem fent esport, doncs un treball molt més fort del pàncreas a través de la insulina. I els sucres complexes no ho provoquen tant. Llavors, sí que és veritat que en l'esport, com que som més dependents d'aquest sucre simple, doncs si no ho controlem bé o si prenem els sucres d'una forma que no seria adequada, podem fer que el nostre cos es pugui descontrolar una miqueta. Sí que és veritat que si no tenim cap problema, si no som diabètics o no hem tingut algun problema amb el tema del pàncreas i de la insulina, doncs no hauria de suposar un problema. Però sí que és veritat que s'ha vist que a major exposició dels sucres, doncs major probabilitat també de poder tenir una malaltia d'aquestes a llarg plaç.
Aproximadament, quantes calories aporta cada gram de sucre?
Ui, cada gram de sucre, d'hidrat de carboni, de qualsevol tipus d'hidrat de carboni, porta 4 calories. Això s'ha de comparar, per exemple, amb altres macronutrients, per exemple el greix, que un gram de greix n'aporta 9. I un gram d'alcohol com a curiositat, n'aporta 7. Per tant, realment, els hidrats de carboni aporten menys calories, per tant, menys energia, perquè les calories és el que fa servir el nostre cos per funcionar. El que sí que és veritat és que, com que n'aporta menys, és molt més ràpid per al nostre cos que el pugui utilitzar. I aquest és el motiu per al qual nosaltres som molt més eficients quan no treballem el metabolisme dels greixos en la utilització dels sucres. I el sucre també, ho hem parlat en altres espais, el fem muntanya, s'acaba molt més ràpid que no pas els magatzems de greix que puguem tenir en el cos, que es consideren una font d'energia il·limitada. Llavors nosaltres, com a esportistes, sí que és veritat que hem de vigilar que no se'ns acabin aquests hidrats de carboni, sobretot si no hem pogut treballar les fonts dels greixos de forma adequada.
Ara que parlaves de l'emmagatzemació del sucre dins nostre, dins del cos, dos preguntes ràpides. Una, en quines parts s'emmagatzema? I dos, quina quantitat, no? És a dir, quants grams de sucre es poden emmagatzemar? I això, quantes calories aproximadament tindrem com a reserva per quan sortim a entrenar o a competir?
Doncs el sucre, aquest sucre simple, s'emmagatzemen en forma de glucogen i sobretot el lloc on s'acostumen a emmagatzemar més és en el múscul, per tant, a més quantitat de múscul, més quantitat també de glucogen que podem tenir emmagatzemat i després també en el fetge. Llavors, això ens pot durar, depèn de la intensitat de l'exercici, però una intensitat alta fins a 90 minuts. Llavors, a partir d'aquí, normalment és quan notem una baixada gran del rendiment, sobretot si hem esgotat aquestes reserves que podem tenir en el cos.
I un cop ja, o sigui, ja la tenim emmagatzemada, comencem a fer la pràctica a l'esport, ja sigui entrenament o ja sigui competició, com funciona el sucre dins el nostre múscul, més o menys, o sigui, sense entrar en temes biològics, perquè això seria gairebé una carrera universitària, però com funciona una miqueta el sucre dins com treballa el sucre per donar-nos l'energia?
Bueno, al final el sucre, diguem-ne, o aquest glucogen, és la font energètica principal quan fem esport. De fet, fixa't que el nostre cervell només té dos molècules de les quals pot fer servir d'energia. Una és el glucogen i l'altra són els cossos cetònics. Però els cossos cetònics, amb aquestes dietes que es fiquen de moda per arribar a la cetosis, hem de tenir en compte que són tòxics per al nostre cos. Per tant, diguem-ne que és l'última cosa que hem de fer servir com a energia per al nostre cervell. Llavors, en realitat, el que vol el nostre cos és sempre mantenir el cervell actiu perquè pugui fer servir totes les funcions i pugui mantenir aquesta activitat física que estem fent. Llavors, la forma de funcionar al final és, quan nosaltres estem fent esport, com més ràpid, com més intens sigui aquest esport, més necessitat de sucre tindrà. Com menys intens és, normalment s'intercanvia i més greix utilitza. Llavors, això en realitat no és que si nosaltres anem suaus només tirem de greixos i si anem molt ràpid només tirem d'hidrats. Realment és una balança que es va compensant, però sí que és veritat que a més intensitat, aquí podríem estar parlant, per exemple, de carreres curtes de menys, de mitja marató, 5K, 10K, 15 quilòmetres, doncs poden ser carreres molt intenses on aquesta glucosa s'utilitzi moltíssim. També la podem utilitzar en carreres de llarga distància en moments puntuals, com per exemple un canvi de rasant, un sprint puntual, un moment on vulguem adelantar amb un corredor. Llavors, totes aquestes situacions on hi hagi un canvi de ritme o una situació d'estrès, per exemple, ens hem espantat o ens hem torçat el turmell i se'ns han accelerat les pulsacions, doncs poden ser moments on el nostre cos necessiti més hidrat de carboni. Llavors, en realitat, va molt relacionat amb el que són les pulsacions, perquè el corredor de peu ho pugui entendre. Pulsacions més elevades, normalment més necessitat d'hidrat de carboni, que no passa pulsacions molt més suaus, on nosaltres puguem estar parlant tranquil·lament amb el nostre company o que puguem respirar amb relativa facilitat.
A veure, això està clar, en esports de resistència necessitem els hidrats de carboni per no tenir aquesta baixada de rendiment i no quedar-nos buits, però sempre hem de recuperar amb gels energètics, és a dir, quan ens ve la famosa pàjara, el mur, el més ràpid i el més pràctic i el més efectiu és sempre un gel energètic o hi ha altres opcions?
Aviam, hi ha altres opcions naturals, però sempre la base ha de ser en base a hidrat de carboni i simple millor quan estem fent la pràctica esportiva, durant la pràctica esportiva. Per què? Perquè si ens ha arribat al mur, si hem tingut una pàjara, si hem tingut una situació on ens hem fins i tot marejat, normalment durant l'esport és per una hipoglucèmia, és a dir, una baixada del sucre en sang. Llavors això, l'única manera de recuperar-ho és precisament prenent hidrats de carboni. També és veritat que si tinguéssim una utilització dels greixos molt, molt àgil, doncs podríem arribar a compensar-ho, però això requereix un treball de molts anys. Llavors, realment, sí que necessitem el gel o qualsevol aliment que pugui ser ric en hidrats de carboni. Per exemple, podem utilitzar els potets de fruita d'aquests flexibles, podem utilitzar el codony, podem utilitzar els dàtils, però al final són aliments que tinguin un alt contingut d'hidrat de carboni per recuperar aquesta glucèmia que ens ha baixat puntualment i ens ha arribat a conduir a una situació de pàjara puntual.
Ara fa uns dies havia vist una història teva a Instagram que parlaves d'una videoconsulta d'algun dels corredors que tu portes, que parlava sobre el tema de prendre gels abans d'una cursa, no? I era molt interessant. Clar, deies, no és dolent prendre't un gel just abans de la sortida, però ha de ser just abans de la sortida, no uns minuts abans. Per què això?
Bueno, mira, si pensem nosaltres, si ens funciona correctament tot el que és el pàncreas i aquest sistema de la insulina que hem estat explicant, al final el que fa el cos és corregir els excessos de sucre. Llavors, hi ha molt gent, quan nosaltres estem en una competició, en el calaix de sortida, veiem molts corredors que es prenen un gel no immediatament abans, sinó fins i tot estan allà 5 minuts abans i es prenen aquest gel. Aviam, si tu ja ho has provat i et va bé, d'acord, fes-ho. Però el que et pot provocar és que el teu cos, com que no està utilitzant el sucre, tingui una pujada molt gran de sucre en sang i automàticament el que fa el teu pàncreas és començar a alliberar insulina per baixar aquesta gran pujada que tu li has donat de cop i volta en el teu cos. Això què passa? Que et fa ja començar l'esport amb una, el que jo li dic, una fatiga prompta, no? Una fatiga que ha arribat massa aviat. Per què? Perquè la insulina al final t'ha baixat el sucre en sang, t'ho ha corregit, i a més, com que tens la insulina funcionant en el teu cos, quan tu comences a córrer et notes cansat. És a dir, que el que estàs provocant realment és tot el contrari a el que realment vols aconseguir. Llavors, sí que és veritat que un cop comences a fer esport o si te'l prens immediatament abans del tret de sortida i comences a mobilitzar-te, sí que s'ha vist que la insulina no surt de forma tan ràpida al torrent sanguini, és molt més lleuger perquè tu començaràs a utilitzar aquest sucre que s'ha alliberat a la sang. Llavors, per això, la meva recomanació quan em van preguntar això precisament de què opinava de prendre un gel justament abans era aquesta, dir, bueno, si ho has provat, bé, però la recomanació sempre dels professionals de la nutrició esportiva és que te'l prenguis justament abans, no 5 minuts o 10 minuts abans, perquè pots provocar-te l'efecte contrari al que vols.
Llavors, aproximadament des de que jo m'agafo un gel i me'l prenc, quan triga de mitjana a fer, o sigui, a actuar la insulina en el cas de que no estigui fent esport?
Ui, pensa que això és tan ràpid com quan comença a pujar el sucre en sang. Hi ha una barrera, no? Al final, això ens va molt bé per explicar el que deies al principi, aquest pegat del Luis Enrique que explicava sobre la glucosa, i és que al final hi ha uns rangs. El rang ideal per fer esport es considera dels 90 als 150 de glucosa en sang. Vale? Llavors, què passa? Que nosaltres si prenem un gel i aquest sucre en sang comença a augmentar tant que sobrepassa el 150, la insulina immediatament començarà a fer efecte. Llavors, això és molt individual, dependrà molt de cada corredor, però sí que és veritat que ho notarem quan comencem a fer esport, perquè si nosaltres ja comencem a sortir i notem que no anem àgils, que la cosa no rutlla, al final és perquè realment hem pres aquest complement massa aviat. Llavors, això precisament ens pot, el pegat aquest que deia Luis Enrique, ens pot anar molt bé per controlar això, perquè si tu ja tens una glucèmia ajustada entre 90 i 150, potser no fa falta que prenguis res. Llavors, tu pots anar amb el que has pres per esmorzar, inclús el que has sopat el dia anterior, anar directament a fer la teva pràctica esportiva. Ara, si resulta que quan tu fas les teves medicions una miqueta abans de l'inici de la competició, veus que tens la glucèmia per sota de 90, per sota de 80, o acostant-se a la hipoglucèmia, que podria passar en situacions de molts nervis o molt estrès, doncs llavors sí que seria interessant ingerir alguna coseta més per remuntar aquesta glucèmia, perquè si no ens trobarem amb exactament la mateixa situació.
Aquests pegats per mesurar la glucosa en sang, els recomanes o els has fet servir tu amb algun dels teus esportistes o no?
Aviam, sí, fa molts anys que estan al mercat realment i els vam fer servir moltíssim precisament en esportistes diabètics i a partir d'aquí doncs, és l'experiència que he tingut. A partir dels esportistes diabètics, que era potser els que controlàvem molt més el tema de la glucèmia i vaig començar a fer servir també glucòmetres en certs estudis, doncs, al final vam veure que realment era molt interessant controlar la glucèmia en sang. Ara, també és veritat que aquests pegats s'ha de tindre en compte que tenen un cert retard. Quan nosaltres detectem o ens arriba l'alerta al mòbil que ens està baixant la glucèmia, vol dir que ja fa 10-15 minuts que està baixant la glucèmia. Per tant, això ho hem de tenir en compte, perquè si és així i estàs ja en situacions quasi d'hipoglucèmia, doncs al final és que no t'has alimentat bé els últims, segurament l'última mitja hora. Vale? Llavors, no ens serveix per modificar-ho a l'instant perquè podem arribar tard per aquest retard que té, però sí que és veritat que ens ajuda a conèixer-nos molt millor i de forma molt més ràpida que el test error, que és el que estem fent ara mateix. És car, és cert, però al final, amb 6 mesos d'utilitzar el pegat, podem arribar a controlar molt bé la glucèmia i com ens canvia en funció dels aliments. De fet, el mateix aliment, si nosaltres abans o després fem una lleugera caminata, té uns pics de glucèmia completament diferents que prendre el mateix si no hem fet esport abans o després. I això està molt bé perquè al final ens dona un programa informàtic on hi ha un barem amb aquesta glucèmia ideal i ens ensenya, en funció de cada ingesta que nosaltres hem fet, com puja i baixa les corbes de glucèmia al llarg de tot el dia. Així que realment sí, crec que té un ús molt interessant. També és veritat que s'ha de conèixer i jo crec que han de ser també els professionals de la nutrició esportiva qui ajudi a l'esportista a poder determinar quins aliments són millor per ell, tant abans com després d'entrenar, com en el seu dia a dia, perquè no se'ls descontroli la glucèmia. I aquí veurem també moltes variacions interindividuals. A una persona l'arròs blanc li pot sentar molt malament i fer-li unes pujades molt grans de glucèmia en sang, i per tant la insulina haurà d'alliberar-se molt, molt més ràpid, i potser a aquesta mateixa persona, si li diem mira, camina mitja horeta després de prendre l'arròs blanc, resulta que aconseguim la glucèmia dintre dels paràmetres que volem. Llavors, com que és tan individual, crec que al final és un barem interessant per qui vulgui començar a investigar i experimentar amb ell mateix amb el tema de la glucosa.
Jo crec que després d'aquesta masterclass de 17 minuts podem tancar la paradeta i anar prenent apunts, tornar a reescoltar la secció en paper i llapis, i jo crec que d'aquí es poden treure idees i conclusions de com treballar, no, el sucre i treure un màxim rendiment amb ell, i què és el que ens pot anar bé i què és el que no ens pot anar bé. I com sempre, sempre en cas de dubte, doncs teniu l'Anna Grífols, que us podeu posar en contacte amb ell a través de NutriExpert i també a través de les seves xarxes socials. Com sempre, un plaer xerrar amb tu i aprendre tantes coses. Cuida't, una abraçada i fins a la propera.
Moltes gràcies, fins la propera.
Komoot, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes, t'ha ofert el Fem Muntanya.